Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El Penedès en xarxa aquest dimarts reprenem el fil del tema de la setmana que dediquem a les persones cuidadores. En el primer tram de l'espai hem parlat amb un professional que ens ha donat perspectiva acadèmica i sociosanitària. També hem pogut comptar amb el bagatge d'una entitat de voluntariat que treballa en aquest àmbit, el Penedès, i ara volem posar el focus en experiències de persones que cuiden, tant professionals com no.
Des de Ràdio Sant Sadurní, avui parlem amb les persones que donen nom i sentit al Dia Internacional de les Persones Cuidadores, celebrat aquest mes de novembre. Més en concret, avui parlem amb la Imma Benages i la Maria Rosa Sorando. Elles són auxiliars aquí a la Casa dels Avis, ben a prop dels nostres estudis de la ràdio. Podríem dir que estem paret a paret. Bon dia a les dues.
Bon dia.
Bon dia.
Avui parlem de persones cuidadores. M'heu comentat, Imma, 30 anys treballant, quasi sí. Poc. Maria Rosa, 15 anys i molta experiència i vivències. No sé si ens voldríeu comentar una miqueta com han estat aquests anys treballant a la Casa dels Avis.
Bueno, aquests anys, bueno, es veuen molts anys, però de fet han passat molt de pressa. Han sigut uns anys en què hem après molt, perquè abans de poder cuidar els nostres avis, primer hem hagut d'aprendre a fer-ho. Han viscut moltíssimes coses, han passat molt ràpid, ens hem anat fent grans. Ha sigut tota una experiència.
Més tard comentarem el tema aquest de l'evolució que ha tingut una miqueta l'aspecte de persona cuidadora. Comentàvem també que aquest any 2025, que és l'any de les gerocultores i també cuidadores familiars. No sé quina és la tasca i l'objectiu que tenen persones com vosaltres de cara a la gent gran en residències, precisament.
Bueno, nosaltres a la residència, doncs hem de cobrir les necessitats de totes les nostres persones grans que ja no poden estar visquent a casa seva, no? O amb les seves famílies per qüestions diverses. I el nostre objectiu és, doncs, intentar que se sentin el millor possible amb nosaltres, que ens tinguin confiança, que les seves famílies també ens han de tenir aquesta confiança, i això és molt de treball. És molt de treball.
Clar, perquè la Casa dels Avis és residència, es pot viure allà, però també és temporal per cobrir, per exemple, l'entorn familiar que potser no es pot fer càrrec d'aquella persona durant tot el dia, que pugui venir a la Casa dels Avis i se li dona un servei a aquelles hores.
De centre,
no?
De dia,
sí. De centre de dia, també. Jo diria que el treball que fem a la Casa dels Avis, primer de tot, és de responsabilitat i actitud positiva i de molt sentit comú, no? D'aplicar les coses del dia a dia amb molt sentit comú. Des de que estem en Sumar tenim aquest sentit comú, es denomina ACP, que és l'atenció centrada en la mateixa persona. I llavors això què vol dir? Que posem a la persona a la qual atenem en el centre de tot. Aquesta persona, nosaltres, quan anem a fer-li la higiene, doncs si entrem en una habitació, perquè amb exemples m'explico millor, no? Entrem en una habitació i veiem que aquella persona està dormint profundament, doncs la deixem que dormi una estona més i anem a una altra habitació. Si és una persona que pot decidir, li deixem decidir la roba que es vol posar. Si es vol estar una estona més al llit o vol esmorzar a l'habitació, li permetem que esmorzi a l'habitació. O sigui, dins de que és un marc una mica encorsetat, diríem, perquè està allà, intentem dignificar una mica i empoderar una mica la persona perquè tingui aquesta presa de decisions i pugui viure, mai viurà com a casa seva, però pugui viure i es pugui sentir còmode en l'entorn de la residència.
Entenc que els protocols al llarg dels anys han canviat, entenc que de cara a millor. Porteu molts anys treballant, no sé quina ha sigut l'evolució que heu pogut veure de cara al fet de cuidar les persones grans. Com ha estat aquesta evolució fins avui dia?
Bueno, jo crec, jo que porto 30 anys, més o menys el sentiment de cuidar, la manera de fer les coses ha sigut la mateixa. El que passa que hem anat evolucionant, com dius tu, però hem anat aprenent coses noves, aprenent també coses noves, no només per treballar amb ells, sinó d'ells mateixos, no? Perquè, clar, molta feina també és conèixer a les persones, perquè no treballem amb el conjunt, treballem individualment. Llavors, cada persona, això sí que és un aprenentatge que hem tingut en tots aquests anys, no? Que no podem tractar tothom igual, no podem fer amb tothom igual. Han de fer, com deia la Maria Rosa, s'han de trobar, no com a casa que no pot, però és casa seva. Al final és casa seva. I nosaltres arriba un moment que ja estem convivint. Convivim tots. I llavors l'evolució jo crec que ha anat a positiu.
És molt interessant que em comentis el tema individual, perquè cada persona és un món. Vosaltres teniu el vostre aspecte laboral, vosaltres teniu una vida, a part de la laboral, però dins d'aquest àmbit laboral també establiu connexions personals i emocionals amb aquestes persones fruit del vostre treball, també.
Sí, sí, sí. Estableixes relacions. És més, la part emocional és molt important cuidar-la amb ells. Hi ha persones que aprofiten quan les portes al quarto de bany per explicar-te qualsevol cosa que els hi preocupa i surten d'allà descarregats de tot, per dir-ho així molt casolanament, no? I és molt important que el nostre treball sigui específic i dinàmic.
I ara, durant aquests anys que s'està veient que l'envelliment està augmentant, entenc que la vostra figura cada cop serà més clau.
Sí, crec que sí.
Sí, aquí tenim un problema social més que de... O sigui, aquí a la residència podríem dir que tots treballem en equip, som un equip i ens sentim orgullosos els treballadors de que sigui així. Però, en canvi, la nostra feina socialment no està reconeguda.
Ara anava aquí. Una cosa és que pugui esdevenir clau, l'altra és si com a col·lectiu us sentiu prou valorats i valorades avui dia?
No.
Quina seria la situació que creieu que ara mateix està?
La situació és que molta gent la nostra feina la valora, poder no estar correcte que ho digui, però com una renta culs. I crec que som molt més que això.
Clar, nosaltres cobrim moltes necessitats de...
I ens sap greu que no se'ns tracti com a professionals.
Arribem ja a la recta final d'aquesta entrevista. El que a mi sí que m'agradaria que poguéssiu aprofitar les dues. Tornem a repetir-ho, potser, però per deixar-ho clar també al final, una miqueta com definiríeu la vostra feina i lo important que pot arribar a ser per la gent gran que la qual cuideu, però també per les persones del seu entorn familiar que dipositen la seva confiança en vosaltres.
Bueno, jo crec que la nostra feina és molt important. Per nosaltres el més important de la nostra feina és l'usuari, la persona gran, que és la que hem d'atendre, i és molt important que ens involucrem.
Donar-los tranquil·litat a les persones, estar per elles, atendre-les globalment, amb tots els sentits. Donar tranquil·litat a les famílies, o sigui, quan venen, de vegades venen amb petites coses, però per ells és un gran problema. No sé, ara com et podria dir, ai, és que tinc que venir-la a buscar per anar al metge més d'hora, com ho farem? Tranquil·la, l'aixequem més d'hora. Cal que li donem esmorzar o esmorzareu fora? Donar-li aquesta tranquil·litat i aquesta... ai, poder és massa tard perquè venim de visita. No, vosaltres teniu les 24 hores del dia per poder visitar. Evidentment, deixem descansar els avis, però si teniu una necessitat, si l'avi està malalt i voleu estar amb ell, ho podeu fer. No sé, coses molt simples que a les famílies se'ls fan un de calaix, i de vegades fer una mica d'enllaç també entre les famílies i les tècniques, que no hem parlat de les tècniques, però són molt importants. Després també tenim, clar, el temps és el que és, no? Però nosaltres aquí tenim la figura referent, cada auxiliar o cada gerocultora té unes persones les quals se n'ocupa una mica més, diríem, individualment, no? No amb el sentit, o sigui, tots són de tothom, però en el sentit, si jo tinc cinc persones, doncs, si li falta algú, si té la roba molt vella, si, jo què sé, si detecto alguna cosa que li he de comentar a la família. A part d'això, nosaltres tenim una tècnica referent, a la qual, si són coses que no hi arribem nosaltres, i arriba la psicòloga, per exemple, la fisio, l'educadora, qui sigui, inclús la directora, traspassem aquesta informació de dir, mireu, aquesta persona necessitaria això perquè li passa això i això i això. Què us sembla? Què fem? Comenteu vosaltres amb la família, que potser és més adient, i infermeria, molt important també.
Bueno, ha estat un equip.
Molts aspectes, però que ja et dic, encaixem molt bé. Jo penso que encaixem molt bé.
Doncs aquí queden els vostres testimonis. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní.
I acabarem aquest tema de la setmana dedicat als cuidadors a Canal 20. Allà el Raimon de Cara ens acosta el darrer testimoni d'avui, tot conversant amb una persona que té cura dels seus pares.
En aquest tema de la setmana que dediquem a les persones cuidadores, volem parlar amb una persona que té cura dels seus pares dependents, perquè ens aporti la seva vivència. Ella és veïna de Moja, és l'Àngels Clua. Molt bon dia, Àngels.
Molt bon dia.
Gràcies, moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
El pare de l'Àngels té 91 anys d'edat, pateix artrosi degenerativa i té insuficiència cardíaca.
Correcte.
I la mare té una degeneració macular que fa que la seva visió s'hagi reduït fins a només tenir-ne un 2% de visió.
Sí.
I a més de tot això, la mare també té fibromiàlgia i artrosi degenerativa.
Correcte.
I tu t'encarregues de la seva cura?
Pues, bueno, jo m'encarrego del dia a dia. Perquè de cures, diguéssim, ara per ara, amb ells no se n'hi ha de fer cap. Però, doncs, el dia a dia sí, se'ls hi ha de portar un control amb el tema de les medicacions que prenen, que no s'equivoquin, que ho portin tot ben classificat, anar diverses vegades al dia pues, a casa per comprovar que tot vagi bé. Dos cops per setmana em dedico doncs, a anar a fer la feina a fons, la que no pot fer ella, perquè ella, tot i no veient-hi, doncs hi ha coses que les vol continuar fent. Sempre i quan doncs, tingui una persona al costat, que és el meu pare en aquells moments. I si no hi ha el meu pare, doncs hi sóc jo. També tinc el meu germà, que, bueno, clar, ell hem de pensar que està treballant, però també tinc l'ajuda de la meva cunyada, que entre tots tres, o tots quatre, el meu marit i tot, doncs, formem un equip, per dir-ho d'alguna manera, que ens combinem les feines uns amb els altres i la motxilla a mi no se'm carrega tant.
Perquè hem de dir doncs, que mai els seus pares estan sols, però viuen amb autonomia.
Sí.
Perquè hem de dir que, tot i tenir reconegut la mare, té un grau 2 de dependència,
sí.
Us organitzeu, la família, com comentaves, de manera que els teus pares puguin continuar a casa seva.
Exacte.
Assumint part del seu dia a dia.
Això mateix. És que nosaltres, mentre ells vagin puguent o puguem nosaltres anar fent tot el que fem, ens estimem més tenir-los a casa. No crec que per portar-los en una residència encara ho estiguin, perquè el meu pare, tot i tenint el que té, 91 anys, puc... Jo tinc l'ajuda d'ell, o sigui, el cap el té molt ben centrat, la vista la té molt bé, l'ull el té molt bé, a part d'aquestes doncs, dues cosetes que tu has anomenat. Però és una gran ajuda el tenir-lo al costat. Perquè quan cuina, per exemple, la meva mare, que no vol deixar de cuinar, això es va estar comentat, perquè és una cosa que està bastant criticada, no? Una persona que pràcticament no hi veu, i que vulgui fer el menjar, i jo sé que és una cosa que...
Sobta, sí.
Sí, i et pregunten, coi, com és que no porteu el menjar fet a casa vostra? Pues perquè ell ha demanat que de moment no se li porti. Vaig voler parlar amb la seva psiquiatra i això li vaig comentar, perquè, clar, pot haver-hi un perill, pot haver-hi una cremada, pot haver-hi alguna cosa, i em va dir, sobretot sempre i quan tingui una persona al costat, ella ho pot fer. I si necessita ajuda, pues, la tindrà. Anar vigilant i prou, però sobretot no li traieu les coses que ella vulgui fer, perquè hi posa molt d'interès, perquè després sí que se us ensorrarà completament. Perdre la vista no és gens agradable. I portar el tema de la vista pels fills, això sí, això ens ha ensorrat bastant, eh?
Va haver un moment en què la família va decidir, perquè hi havia una persona que anava a casa dels teus pares unes hores,
sí,
i després calia major dedicació, va haver de decidir si apostàveu per una major dedicació d'una persona externa o això, o passàveu a organitzar-vos la família. Com va ser aquesta decisió?
Bueno, aquesta decisió va ser perquè, clar, s'ha de demanar, quan arriben amb aquests temes de malalties, doncs el grau de dependència, i el grau de dependència que se li va concedir va ser un 1 en aquell temps. Un 1 és no res, i poder pagar una persona durant tantes hores és impossible. Amb aquests diners que et donen és impossible. Vull dir, són molt justes les ajudes que donen per graus de dependència. Llavors, al cap d'uns anys, no gaires, la cosa va anar empitjorant i sí que es va demanar a l'assistent social una segona revisió. I aquí sí que ens van concedir el segon grau. Però tot i amb això, és clar, és molt just, és una cosa doncs, que avui en dia necessitar una persona tantes hores o ajudar tantes hores amb tantes coses, doncs no s'arriba, vaja, no es pot pagar. Ara, ells, aquests diners, que quedi clar que quan a mi em van proposar si jo hi podia anar més hores ja que no treballava, va ser una proposta que m'han fet ells amb mi, jo vaig veure que ho podia fer, però aquests diners ells no se'ls estalvien, perquè l'acord va ser, vens tu i t'ho paguem. Si no ho acceptes, no et volem. Bueno, ho dic d'aquesta manera.
Sí, 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 sí.
No et volem, doncs no ho acceptem. Nosaltres volem que vinguis tu si pots, sempre i quan les hores que tu facis les cobris. O sigui, que ells, perquè a vegades diuen, mira, com que hi va la filla, pues són uns diners que es queden per ells i punto. Doncs no és així.
I va ser molt farragós, va costar molt obtenir el reconeixement primer del grau 1 i després d'aquest segon grau de dependència. Va ser la tramitació llarga?
No.
No?
En el nostre cas, no. En el nostre cas vam anar a veure l'assistent social, ens va atendre molt bé, ens va explicar molt bé la situació, com anava, ens va donar dos fulls que un s'havia d'entregar amb la doctora de capçalera, perquè, clar, doncs, han de notar totes les malalties que té i a l'altre, doncs, els informes de Belvitge anotant totes les conseqüències que porta aquesta malaltia de la degeneració macular. Això ho vam anar a entregar i possiblement aquella mateixa setmana ja s'entregava a Barcelona, a la Generalitat. Llavors, la resolució va arribar, doncs, et puc dir, al cap de 2 mesos. O sigui, que no tenim queixa allò de dir és que van trigar 1 any i mig, van trigar 2 anys. No, tant amb la primera com amb la segona, eh?
I també la família esteu molt, molt agraïts a la teleassistència i al detector de fums.
Pues sí. La veritat és que des d'aquí vull agrair-los tot l'interès que posen principalment amb els meus, bueno, principalment amb la gent gran, però és que amb els meus pares cada dos per tres els estan trucant preguntant com estan, si es troben bé, si hi ha algun problema, si aquell dia necessiten alguna cosa. Tenim el detector de fum també, que és una cosa molt important, degut a que la mare doncs, té aquest problema i a la més mínima doncs, ja es dispara. És un control que a nosaltres també ens dona una tranquil·litat. Una tranquil·litat perquè a la més mínima ja et telefona.
I, Àngels, està pendents com estàs de manera permanent, a tota hora, dels teus pares, et condiciona la vida, no? Has hagut de deixar de fer coses.
Bueno, mira, algunes sí. Algunes sí. I plans no en faig. Jo més aviat vaig al dia a dia. El dia a dia, doncs, per exemple, depèn com veig la situació. Si tinc destinat aquell dia doncs, que havia d'anar a aquell puesto i veig la situació que està bastant bé, doncs ho aprofito. I si no, ho faig un altre dia. Sé que també, si en cas de que jo hagués de marxar per alguna cosa, jo tinc una suplència que és el meu germà. I ho sé segur perquè sempre m'ho ha dit, quan vulguis tu marxar per alguna cosa, doncs m'ho dius i llavors jo em faré càrrec d'ells més sovint del que tu vas, doncs llavors hi aniria jo. Però sí, condiciona bastant en el sentit doncs, de que bueno, tens unes obligacions, t'has de marcar uns dies per complir les coses que has de fer, però de moment intento portar-ho el millor possible.
I dedicar temps per tu, també.
Sí, això és el que em recomanen molt, que també em dediqui a coses doncs, que a mi m'agradin, eh? Que ja intento fer-ho. N'hi ha hagut d'eliminar alguna, això sí, però ja intento fer-ho.
Volíem recollir aquest testimoni, Àngels Clua, veïna de Moja. Gràcies per explicar aquesta experiència. Molta sort i que vagi molt bé, Àngels.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia a tothom.
Agraïm a les 5 persones que s'han prestat a explicar, a dir la seva, a parlar d'ells en aquest tema de la setmana dedicat als cuidadors, a les cuidadores, que són majoria. I si us interessa, podeu recuperar totes aquestes veus al nostre podcast. Ara ens encaminem ja cap al flaix de notícies amb Alan Parsons i aquest Eye in the Sky. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you think. Say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El 2026 començarà la urbanització de l'eix de la via entre el Poblenou i la Girada. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha començat aquesta setmana les visites als diferents barris en el marc del programa d'alcaldia de proximitat. Ha començat pel barri de la Girada i en una roda de premsa amb els mitjans de comunicació, ahir va explicar que el 2026 s'iniciarà la urbanització de l'eix de la via en l'àmbit de l'aparcament de la llar d'infants al Parquet. L'alcalde ha avançat que l'Ajuntament està en procés de contractar la primera fase d'urbanització de l'eix de la via entre el Poblenou i la Girada. Aquest sector, situat al llarg de l'Avinguda Europa, entre l'Arxiu Comarcal i la Llar d'Infants al Parquet, s'ha subdividit en tres àmbits i el primer que s'urbanitzarà serà l'actual aparcament de terra situat entre la Llar Municipal d'Infants i l'Escola Dolors Piera, amb una superfície de gairebé 5.700 metres quadrats. La Bisbal del Penedès homenatja la cultura de l'oli amb la primera jornada de l'oli del municipi. El pròxim 22 de novembre, la Bisbal del Penedès es convertirà en punt de trobada de productors, cuiners, professionals i amants de la gastronomia que comparteixen una mateixa passió, l'oli d'oliva verge extra. La primera edició de la jornada de l'oli de la Bisbal del Penedès neix amb la voluntat de donar visibilitat al valor gastronòmic, científic i cultural de l'oli, reivindicant-lo com un producte emblemàtic del territori i peça clau de la cuina mediterrània. Amb aquesta iniciativa, la Bisbal del Penedès s'assuma a la celebració col·lectiva d'un mes, al novembre, dedicat a l'oli d'oliva verge extra i als paisatges d'oliveres que connecten territori, cultura i gastronomia. El programa de la jornada inclourà tres moments principals. D'una banda, la rostada entre oliveres a les 10 del matí, un espai de trobada i degustació per conèixer el primer oli novell de la temporada. Seguidament, la taula rodona, territori, ciència i gastronomia, amb oli d'oliva verge extra. A dos quarts d'una, al Centre Municipal de Cultura. Serà un punt de trobada entre productors, professionals de la salut i cuiners reconeguts, posant en relleu el vincle entre l'oli, la salut i el paisatge. Finalment, la gran festa de l'oli, a partir de dos quarts de set, oferirà show cookings, degustacions amb maridatge i música en viu a la plaça Pau Casals, amb la voluntat de convertir la jornada en una experiència sensorial completa. Us parlem ara de la 35a roda de teatre de l'Alt Penedès a Sant Quintí de Mediona. Sant Quintí de Mediona acull el diumenge 16 de novembre a les 7 de la tarda al Jardí la representació de l'obra Afanys d'amor perduts de William Shakespeare. L'obra serà interpretada pel grup Taller d'Assaig Teatre de Vilafranca dins la 35a roda de teatre de l'Alt Penedès. Afanys d'amor perduts és una de les comèdies més celebrades i enginyoses de Shakespeare sobre l'amor i la raó. I el júnior del Rítmica Olèrdola guanya la segona fase de conjunts de la Copa Catalana. El conjunt júnior del Rítmica Olèrdola ha guanyat aquest dissabte a Torredembarra la segona fase de conjunts de la Copa Catalana. El triomf s'afegeix a l'èxit assolit en la primera fase i demostra el gran moment de forma que té aquest conjunt format per Víctor Sierra, Carla Rovira, Alma Márquez, Aina Díaz i Esther Andreu. El club participava en aquesta segona fase de conjunts de la Copa Catalana en els nivells 4, 5 i 6, amb els seus conjunts júnior i sènior números 5 i 6. Des de l'entitat han expressat la seva satisfacció per aquests excel·lents resultats i destaquen que ara l'objectiu és continuar treballant per afrontar amb garanties la final de Catalunya.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Cada mes busquem una estoneta per parlar amb deteniment i de manera reposada d'ensenyament, de la mà de la reconeguda especialista Carme Ortoll, a la secció El Pupitre. Avui aprofitem la proximitat del 20 de novembre, Dia dels Drets dels Infants, per parlar de la importància de difondre aquests drets. Des de Canal 20, conversa amb Carme Ortoll, el Raimon de Cara.
Així és, nova edició del Pupitre, el corresponent aquest mes de novembre. Com sempre ens acompanya la mestra de mestres, Carme Ortoll. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui de què parlarem aquest mes de novembre?
Mira, aquest mes de novembre al Pupitre parlarem dels drets dels infants i dels joves. Com deia Antoine de Saint-Exupéry en El petit príncep, tots els adults han estat primer infants, però d'això pocs se'n recorden, eh? De fet, persones estudioses com en Jordi Cots, amb qui vaig tenir la sort de compartir treballs en aquest aspecte, ens deia que el segle XX va ser el del descobriment dels drets dels infants. Alguns d'aquests drets van costar més d'arribar, com per exemple el de la universalització del dret a l'educació, i en canvi d'altres van anar arribant de manera més primerenca.
El dia 20 de novembre, aquest mes, se celebra el Dia dels Drets dels Infants. Què representa això?
Mira, representa un aspecte molt important, i és que, de fet, tots els nens i nenes, tots els nois i noies, tots tenen drets, uns drets que cal respectar i que cal conèixer bé. Aquests drets estan tots ben escrits en el document de la Convenció dels Drets dels Infants, que és com una carta de principis que va ser aprovada per les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. I és precisament pensant en aquest dia en què es va aprovar que se celebrés el Dia Internacional.
I què ens va aportar i què ens aporta de positiu que s'hagués aprovat aquesta Convenció dels Drets de l'Infant per part de les Nacions Unides?
De fet, el camí fins aquí va ser llarg. L'any 1924 es va fer pública la Declaració de Ginebra. Els 59, la Declaració Universal dels Drets dels Infants de les Nacions Unides. I no és fins a aquesta data que hem dit, l'any 1989, que es va fer l'aprovació de la Convenció. I com assenyala el mateix Jordi Cots, aquí és on es va produir el pas gegant de la història dels drets dels infants. Un text legal que aposta per l'infant com a subjecte de drets i el situa en el camí de la plena ciutadania. Encara que malauradament és lluny de poder-se resoldre realment i definitivament la situació de la infància al món, que, com sabem, en molts països és una realitat molt diferent a la nostra. La Convenció és una eina política i a la vegada una eina pedagògica molt potent i, com et deia, molt important perquè ajuda i pot fer-nos avançar molt en aquest sentit.
I què ens diu de manera més concreta i què ens aporta aquesta Convenció?
Ens diu que els estats membres participants, i si no recordo malament, actualment està rectificada per 196 estats, han acordat que han de respectar i fer respectar el dret de tots els infants sense cap mena de discriminació, independentment de la seva raça, el color, el sexe, la llengua, la religió, l'opinió política o d'altra mena, l'origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, les seves necessitats atenent a les seves capacitats, el naixement o qualsevol altra condició que els infants requereixin dels seus pares o mares, de la seva família i dels seus tutors o tutores legals. I a més, també ens diu que els estats membres han d'adoptar totes les mesures legislatives, administratives i d'altres que considerin adequades per fer efectiu tots els drets reconeguts en aquesta convenció. En aquest document tan preuat en què s'apleguen els drets, es recullen les necessitats que pertoquen als infants, el compliment del qual els adults, a nosaltres, ens toca de garantir. Des de llavors, i cada vegada més, Catalunya reconeix i aplica aquesta convenció a tots els menors de 18 anys com a persones titulars de drets propis.
I què ens vol transmetre la convenció en aquest aspecte, de que els infants poden exercir els seus drets?
Que des de petits no només tenen un dret reconegut, sinó que tenen la capacitat i l'oportunitat de fer-los reals i participar activament en la seva aplicació. No val només que els drets estiguin escrits en un paper, sinó que tots els infants han de poder gaudir-los de manera efectiva. I també vol dir que cada nen i nena no només ha de tenir dret a ser escoltat, que és un d'ells, sinó que els hem d'escoltar i atendre de debò amb allò que necessiten, tant a casa com a l'escola, a l'institut, a fora de casa, davant dels serveis socials i a tot arreu. perquè les criatures poden i han de donar la seva opinió, sobretot en allò que els afecta directament i els interessa. I també que poden exercir els seus drets vol dir que són reconeguts com a ciutadans en actiu i que no tan sols poden expressar la seva opinió i participar, sinó que, a més, han de rebre protecció i acompanyament per fer valer cadascun dels seus drets. De fet, els drets dels infants i els dels adults són semblants, però de tant en tant va bé que els recordem i, sobretot, que els fem conèixer i que els complim.
Abans parlaves de necessitats. Quines necessitats recullen?
Els drets dels infants recullen necessitats de tota mena, tant les més elementals, com són la salut, l'educació, l'acompanyament de la família, la protecció contra els maltractaments o contra qualsevol explotació, com d'altra banda els drets civils i polítics, a través dels quals qualsevol infant és reconegut com a persona i, per tant, poden, com hem dit, manifestar i expressar les seves idees, buscar informacions, associar-se o disposar d'intimitat, entre moltes d'altres.
Per destacar-ne alguns, els més importants, en el cas de que només poguessin dir quatre drets, quins drets et sembla que podríem subratllar?
Mira, encara que tots els drets són necessaris i importants, n'hi ha alguns que està bé de destacar i que es consideren principis bàsics, com pot ser el dret a la no discriminació, que es recull en l'article 2. És el dret a ser acceptat i acollit en la societat on viuen, independentment del seu gènere, la seva llengua, raça, creença, valors i opinions. I això vol dir també assegurar la igualtat d'oportunitats per a tothom, tant en la família com en els centres educatius, quan en qualsevol lloc i àmbit on es visqui o es mogui la criatura. Aquest dret també ens indica que cal treballar fermament per tal de que ningú sigui rebutjat, humiliat o discriminat, ja sigui per la seva condició social, com per les seves capacitats o per la seva manera de viure, ja que la discriminació no pot estar amagada mai darrere d'un vel. Per això no n'hi ha prou només en ser tolerant, com infants o com a persona, sinó que ens cal estar oberts a les maneres de fer i de ser dels altres i que cal que tothom sigui, a més de tolerant, respectat i valorat. I sobretot també el poder enriquir-nos un dels altres.
A més d'aquest dret que has dit primer, quin altre dret en destacaríem?
Un altre dret que cal destacar és el de l'interès superior de l'infant. Aquest és l'article 3. En totes les decisions que l'afectin, l'interès de l'infant ha de ser una consideració primordial. En la societat en què vivim, estem molt acostumats a mirar-ho tot, com dèiem abans, amb ulls dels adults. Per això, tenir l'hàbit de preguntar-nos com ho poden veure ells i d'escoltar els seus interessos és un aspecte important que segurament que quan ho fem quedem sorpresos, sobretot si atenem les opinions i coneixements que tenen d'algunes coses importants que els afecten en el seu dia a dia. Aquest és un dret que vol dir que totes les decisions que afectin a l'infant, ja siguin per part de la família, pels centres educatius, els serveis socials, la justícia o qualsevol altra institució, el que s'ha de prioritzar sempre és allò que sigui millor per cadascun dels nens i de les nenes, pel seu benestar físic, emocional, educatiu i social.
Ens referíem a quatre drets. Els altres dos drets, quins són?
Un altre dels drets principals, per mi, bàsic, és el dret a la vida, que es recull en l'article 6. Tots els nens i nenes, nois i noies, tenen dret a viure i a créixer i a desenvolupar-se en plenitud. I les administracions i els adults hem de vetllar per fer-ho possible. Tots els infants que hem portat al món tenen dret a la vida, a la supervivència i al seu desenvolupament, a viure i créixer en condicions adequades. La mainada té dret a estar segura de la seva integritat, tant física com psíquica. Tots i cadascun tenen dret a ser protegits, tenen dret a saber i tenen dret a ser criats i educats amb un sentit positiu de la vida i a gaudir-ne en plenitud. I l'altre dret que deies que podria posar dels primers és aquestes situacions que afecten directament els infants i els adolescents, el dret a la protecció. L'article 19 ens parla del dret a ser protegits contra formes de violència física i mental, qualsevol forma d'abús de totes menes, explotació sexual, negligència o discriminació. i també a la protecció de la llei contra les interferències arbitràries o il·legals en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, entre altres. De tota manera, cal tenir en compte que no només aquests quatre drets que hem anomenat, sinó en tots els drets, els punts de vista de l'infant, per tant, de prendre'l seriosament i valorar-lo, això sí, sempre amb respecte i amb compromís en l'exercici dels seus drets, hem de mirar que no lesioni mai els drets de cap altra persona i que no siguin perjudicials per ell o per ella mateixa.
I els anomenats drets cívics i polítics també tenen la seva expressió en els drets dels infants.
Aquests drets han de garantir la llibertat personal, la participació i la protecció davant d'abusos. Són importantíssims. Són alguns dels drets civils i polítics els de tenir una nacionalitat, una identitat, el dret a la llibertat d'expressió, dret a la llibertat de pensament, consciència i religió, el dret a la intimitat i a la protecció contra ingerències arbitràries de la vida privada, dret també a l'accés de la informació, entre altres.
I els drets més socials, econòmics i culturals?
Mira, els drets més socials, econòmics i culturals han d'assegurar el benestar i el desenvolupament integral de l'infant. Alguns d'ells són el dret a la salut i el benestar, el dret a una atenció quotidiana apropiada o el dret a l'educació, així com el dret a l'esbarjo, a participar en activitats culturals i el dret a jugar i a l'oci, molt important, i també el dret a la seguretat social. Tots aquests drets tenen, sense excepció, han de tenir compliment independent de qualsevol circumstància de la criatura, del seu entorn, com hem dit abans, de les seves capacitats, ritmes i maneres de fer i de ser.
Aturem-nos, si et sembla, en el dret a l'educació. Què en destacaríem?
Maria Montessori ens deia: l'educació comença a casa. El que els pares i mares fan ens deixa empremta per tota la vida. Sabem que la família i els tutors són molt importants en no tots els sentits, i en aquest també. El dret a l'educació és un dels drets fonamentals. És l'article 28 de la Convenció i diu que els estats membres reconeixen el dret de l'infant a l'educació amb l'objectiu d'aconseguir aquest dret progressivament i basant-se en la igualtat d'oportunitats per a tothom. Han de garantir l'ensenyament primari obligatori i gratuït per a tothom. També s'ha de fomentar l'educació secundària, inclòs l'ensenyament general i el professional, i també el superior. Ens cal fer que siguin assequibles i adoptar mesures per reduir l'abandonament escolar, prenent mesures per encoratjar l'assistència regular a l'escola de totes les criatures. Per tant, entre d'altres, també eliminar tot el que és la ignorància i l'analfabetisme, el món en general, i així facilitar l'accés a coneixements científics i tècnics i a mètodes d'ensenyaments moderns i eficaços i inclusius per a tothom. L'article 29, que continua del 28 de la Convenció, completa i especifica els objectius de l'educació, que han d'estar orientada al ple desenvolupament de la personalitat, dels talents i de les capacitats mentals i físiques de l'infant, el respecte dels drets humans, de la llibertat, del medi ambient, de la pau i de la identitat cultural pròpia, la seva llengua i la dels altres, així com dels valors nacionals del país on viu. I és responsabilitat de tots aquests aspectes per tal d'ajudar-los a garantir és que els estats, les comunitats i les famílies, d'ajudar també a preparar l'infant per una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, de pau, de tolerància, d'igualtat entre les persones i d'amistat entre els pobles i també entre els grups ètnics, nacionals i religiosos.
I per què et sembla que és important que els infants els coneguin bé, aquests drets?
És molt important que els infants i els adolescents i els joves els coneguin bé, que els sàpiguen, que els comprenguin, no només que els coneixin, que els comprenguin i que els identifiquin, sobretot atenent la seva realitat on viuen, perquè quan els coneixes saps de què pots fer-ne ús i també saps que pots demanar ajuda sempre que sigui necessària. I això ha de quedar molt clar a tots els infants i ho han de saber bé. I només si ho saps i ho coneixes, ho pots aplicar. I també a tall de reflexió, que podem fer els adults en aquesta data commemorativa, per exemple, seria plantejar-nos que potser un bon dia és un bon dia per fer-los conèixer, sobretot els infants, i explicar-los bé que ells tenen unes necessitats diferents a les de les persones grans i que cal respectar-los plenament. Compartint això, petits i grans, sempre des d'un tracte de respecte, de que uns amb els altres ens puguem escoltar i ajudant-nos a avançar en aquest sentit i fer-ho sempre amb paraules amables, amb empatia, comprensió, compromís, bases claus d'una bona convivència, es pot ajudar a donar-los compliments i a ser entre tots més humans. Els infants necessiten models, més que no pas crítiques, ens ho deia Jouvert. I els models, a més de ser transmesos, comunicats des del testimoniatge, també han de ser ben explicats i apresos des de la paraula, des del diàleg i des de la conversa compartida.
I si donéssim veu als infants en aquests drets, quins serien els aspectes imprescindibles que han de saber bé?
Mira, hi ha un bon resum fet per una bibliotecària de l'Associació de Mestres Rosa Sensat en la revista Perspectiva, que desenvolupa una estructura que em sembla bona de compartir. Per exemple, si ho veiéssim amb ulls d'infant, ens diu ella, tots els nens i nenes són importants, jo també ho sóc. Tinc dret a una vida digna i a rebre atenció per créixer de manera sana i feliç. Tinc dret a un nom, el meu nom m'identifica. Tinc dret a un habitatge, a tenir un plat a taula, a poder anar al metge, a jugar, a descansar. Tinc dret a ser cuidat quan estic malalt i a rebre atenció especial si tinc problemes. Tinc dret a estar amb la meva família o els meus tutors legals, a la seva comprensió i amor, i a l'amor també, i a l'acompanyament de la societat. Tinc dret d'anar a l'escola, a aprendre i a jugar. Tinc dret a ser protegit davant d'una situació d'emergència, de risc i de perill, com són les guerres o les migracions. Tinc dret a no ser maltractat ni explotat. Tinc dret a viure en un món solidari, amb amistat i justícia entre tothom. Som tots diferents, però ens assemblem molt. Tots els nens i nenes, nois i noies, tenim dret a la intimitat, a expressar allò que pensem. I com aquests, molts altres, fins a desenvolupament dels 54 articles.
I si per moltes persones aquests drets encara són desconeguts, com creus que es poden fer arribar realment als infants?
Mira, per això és tan important que en parlem públicament. Jo crec que s'ha de fer arribar bàsicament des de les famílies, també des dels centres educatius, que de fet és un dels llocs on es treballen a diferents edats i nivells, i també des de les entitats i d'esplai i d'esbarjo, des de les comunitats, administracions, institucions. Fixa't, en tenim a prop, i el coneixem tots dos, un bon exemple. Per això són tan importants les plataformes de participació ciutadana per fer-los conèixer. Aquí el Consell d'Infants, que es va iniciar a l'Ajuntament d'Olèrdola fa un parell d'anys i que va portar sense cap mena de dubte una iniciativa molt positiva i encara la porta. Perquè des del Consell d'Infants s'escolta les criatures del municipi i ells es reconeixen com a ciutadans de ple dret, com a actors socials que exerceixen la ciutadania liderant projectes col·lectius per als seus pobles i per al seu municipi. La participació de la infància en la societat és molt positiva perquè ajuda a sentir-se des de la capacitat de dir la seva com a ciutadans actius en una societat democràtica. Que els infants siguin partícips i prenguin decisions vol dir assegurar que la seva veu té un pes real en les decisions que els afecten directament. I que això es faci amb implicació i col·laboració dels centres educatius del municipi i amb el mateix ajuntament directament, així com amb altres persones adultes de les famílies, amb els mestres, amb les autoritats municipals, sempre eixample diàlegs i els ajuden a ser aprenents de ple dret, des del compromís, des de la convivència, tant a ells mateixos com amb la dels altres.
I tot això que ens has explicat denota que realment és una festa important, el 20 de novembre.
Oh, i tant. Aquest 20 de novembre, com cada any, serà un una bona commemoració i data assenyalada. Si tu vols dir-li així, també una festa per als nens i nenes, amb la inquietud de que els adults no només han de celebrar aquell dia en concret, sinó que estaria bé que ho poséssim en pràctica cada dia de l'any. I no només pensant en aquell dia en els drets dels infants i joves, sinó també obrir-ho tot l'any a totes les, aquelles persones que tenim la responsabilitat d'educar-los i de garantir plenament aquests drets que tenen com a infants, siguin reals per totes les criatures.
Ara ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions interessants que ens planteja aquest tema, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar per un altre dia. Avui ens ha acompanyat en el pupitre per parlar dels drets dels infants, la Carme Ortó i Grífols, i a més, Carme, quines altres persones o col·lectius?
A més, també ens hem fet servir d'articles, investigacions, conferències, del Jordi Cots, del Joan Soler, de l'Amàlia Ramoneda, del Pla Integral de la Infància i l'Adolescència, de la revista Perspectiva de Recensat, la revista sobre els drets dels infants de l'editorial Mediterrània, el Síndic de Greuges i l'Adjunt a la Infància, i, com sempre, també ens hem servit de la veu, el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres dels serveis de l'educació de Catalunya.
I acabem, com sempre, amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Sí, avui deixem escrita a la pissarra una frase de Nelson Mandela quan deia: "No pot haver revelació més intensa de l'ànima d'una societat que la manera com els tracta els seus infants." Si ho pensem bé, aquest pensament ens hauria de fer reflexionar molt a tots i també a les administracions en general.
I per avui fins aquí, acaba el pupitre.
Sí, moltes gràcies per la vostra escolta i per la confiança. A veure si un altre dia tenim ocasió de que entre tots els oients que sou en sintonia podem fer un debat que segurament ens ajudaria a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
Dos minuts de publicitat al butlletí de les 11 i tornem amb el català al carrer regalant un llibre a tots els que concurseu.